Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, aquest Esports Cope vigília de Nadal. José Luis Gil, què tal? Molt bona tarda.
Caga, tio, ametlles i torrons.
Eh? Queda molt bé el gorro de Papà Noel que portes, eh?
Ah, que sí.
Estàs molt afavorit.
Ah.
Queda fantàstic. L'Héctor García està al control de so, l'Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking shit!
4.
El Barça de bàsquet es complica la preparació del clàssic ACB contra el Madrid al Palacio el proper dia 27. A la baixa de Satoranski contra Bilbao per un problema de turmell s'afegeixen les de Rollo amb problemes al bessó i Abrines amb molèsties a un peu.
Top 3.
La Federació Catalana de Futbol espera arribar a les 50.000 localitats venudes pel partit del proper dia 26 contra Euskadi. El ritme de ventes confirmades arriba hores d'ara als 40.000 tiquets.
Top 2.
Segons que ha conegut Esports Cope, l'entorn de Chen Yanshen hauria aconsellat al magnat xinès a endarrerir l'arribada a Barcelona per després del clàssic de Lliga del dia 2, buscant no aixecar en excés les expectatives enmig de la sèrie d'enfrontaments contra el Barça.
Top 1.
Messi no s'incorporarà a la resta de la plantilla del Barça fins al proper dia 28 de desembre. L'argentí rep permís per assistir amb Josep Maria Bartomeu a la gala del Globe Soccer del dia 27 que es celebrarà a Dubai.
Entrevistes a Esports Cope.
Parlem amb Andreu Subias, president de la Federació Catalana de Futbol. Amb ell, l'estat de salut del nostre futbol en portes del partit contra Euskadi. Estarà amb nosaltres Marc Coma, nou director esportiu del Dakar, que ja s'apropa a la sortida de l'edició del 2016. I amb Josep Maria Minguella i Dani Solsona, les postals de Nadal de Barça i Espanyol de cara al proper any.
El debat a Esports Cope.
Un debat en aquesta vigília de Nadal, com sempre, un fixe de la mà de Bracafé, avui amb les signatures del David Ibáñez i del Ferran Correas.
La pregunta a Esports Cope.
Recordeu que tenim en joc una entrada doble pel Barça-Betis de Lliga del proper dia 30 de desembre. Avui us hem preguntat si voleu que Marc Bartra es quedi al Barça o seria millor una sortida al mercat d'hivern. Doncs bé, el poble s'ha manifestat i contundentment un 70% dels copenautes estan amb Luis Enrique i el club. Volen que Marc Bartra continuï a la plantilla blaugrana.
Perfecte, gràcies Gil i gràcies a tots vosaltres per participar. Passen 17 minuts de les 3 de la tarda, això ja està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Disfruta una Navidad especial en Balbusenda. Relájate en el hotel de 5 estrellas y en su magnífico spa. Conoce su espectacular bodega. Y porque te mereces lo mejor, degusta nuestros menús especiales para estas fiestas. Infórmate en balbusenda.com.
Comida con los compañeros de trabajo, con los amigos, cena con los hermanos, con los suegros. ¡Uf! Necesito mi día Nutrigen.
Estas Navidades Nutrigen quiere que seas feliz. Que disfrutes de la buena mesa, pero que equilibres tu dieta. Descubre cómo descargándote gratis la aplicación de Nutrigen Service para iOS y Android. Recibirás en tu smartphone una dieta mediterránea muy rica y muy sana que puedes personalizar y cambiar a tu gusto. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Síguenos en Facebook y Twitter. Visita nuestro blog en nutrigenservice.com.
Com que al final del programa sempre estem en presses i tenim el Minuto Gil i les notícies d'última hora, aprofito ja aquest espai del comentari inicial per desitjar-vos a tots unes bones festes. Que vagi tot molt bé, que sigueu molt feliços amb les vostres famílies, a menjar i a beure amb moderació o no, això ja és cosa de cadascú, que ja som grandets, que el tio us cagui moltes coses o que el Papà Noel us deixi molts regalets i salut, sobretot salut per tots. Gràcies per formar part de la família d'Esports Cope i bon Nadal.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Square. People are smiling everywhere. Trees up in the windows, frost on the glass. Christmas is here now, here at last.
Vinga, que comencem, no us enganyaré. Avui és un dia informativament parlant fluixet, perquè la gent ja està el que està, preparar els llagostins per aquesta nit. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Però estem en contacte amb l'actualitat. Al Barça hi ha alguna cosa?
Estan de vacances els jugadors Leo Messi a Rosario, Argentina, passant el Nadal en família. s'incorporarà dilluns als entrenaments un dia més tard que la plantilla, perquè aquest diumenge estarà a Dubai amb Bartomeu representant el club a la gala dels Premis Globe Soccer, que està nominat com a millor jugador de l'any. Neymar també disfruta el caloret del seu país amb els seus inseparables tois i amb el seu fill, molt feliç pel gran moment que viu. En dues setmanes pujarà per primer cop al podi de la pilota d'or. Més bones notícies que ens arriben des de Brasil. El lesionat Rafinha ha anunciat que el gener començarà a córrer i al març ja entrenarà amb l'equip, mentre que Luis Enrique segur que està descarregant adrenalina amb la seva bicicleta i esperant que li arribi el davanter que ha demanat el tio, el Papa Noel, la Reis, a la directiva. Podria sortir Sandro si arriba una oferta al club, però el tècnic en cap cas, ja ho vam explicar ahir, deixarà sortir a Marc Bartra, que està dolgut pels pocs minuts que té i meditant el seu futur. Tots desconnectant, alguns més que altres, fins diumenge a la tarda, que l'equip tornarà a la feina sense Messi, com dèiem, s'incorpora dilluns, tres dies abans de preparar l'últim partit de l'any, que serà contra el Betis el dimecres al Camp Nou.
Molt bé, fem la postal de Nadal amb blaugrana, amb el nostre comentarista i amic Josep Maria Minguella. Minguella, hola, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Molt bé, i tu com es presenten les festes, bé?
Bé, aquí preparant-les, l'arbre de Nadal, els sí. regals, els torrons, en fi, molta tranquil·litat, tu, que això, i salut, que és el que més valor té.
T'agraden les festes? Perquè jo tinc amics, que hi ha gent que li agraden molt i hi ha gent que no li agraden res.
Doncs jo et diré que va per èpoques. Jo ara, amb tot el tute que ens han pagat d'amunt i avall, i el viatge aquest a Japó i tot això... Això les festes ara em ve bastant bé, m'entens? Ja. Vull dir, certa tranquil·litat i tot això. Hi havia èpoques que anàvem tots fora, amb els nanos, i esquiar a la muntanya. Per un costat m'agradava, però per l'altre se m'ha fet una mica pesat. Però jo crec que les festes, si tens salut i estàs amb la família o amb els amics, jo crec que és per gaudir-ho, per passar-ho bé i sense complicar-se massa.
Sí, senyor. Tu has passat bé al Japó o què?
Sí, m'ho he passat bé... Hem donat moltes voltes, hem conegut una altra vegada que aquell país té de tot. Jo he anat diverses vegades i sempre descobreixes coses diferents, no? Mm. El que passa que fan tantes reverències que ja no saps com tornar-les, no? Però vull dir, no, bé. I després, clar, vull dir, a nivell deportiu pues, ha estat molt bé, el Barça ha guanyat amb claretat i tot això, i això també ajuda. Jo me'n recordo la primera vegada que vam anar l'any 92... Mm. que vam perdre i, clar, vull dir que la tornada va ser molt més pesada que aquesta, no? Quan guanyes sembla que les coses són molt millors.
Sí, sí. Escolta, quin any, esportivament parlant, el 2015, brutal, eh?
Sí, sí. Bueno, aquestes coses del futbol, potser de la vida, però del futbol són així. Vull dir, fa 15 dies, un mes, ens queixàvem de que el Barcelona es havia deixat empatar en una setmana dos partits. Mm. A València i no sé quin era l'altre.
El del Depor.
Del Depor. Sí. Oh, que tal, que no sé què. Aviat farà un any que hi havia mal ambient, que va estar a punt de saltar l'entrenador, que tal, que no sé què, que tal, pam. Es pren unes decisions i com oli un llum, i llavors s'arranca un any insuperable, vull dir, perquè pràcticament ho has guanyat tot i torneixos a campionats de màxim nivell. Per tant, vull dir és l'època perfecta aquesta. No? Només estic a demanar que segueixi el màxim possible, ja està, i tenir sentit comú si algun dia no surten bé les coses.
Sí, sí, home, amb la pinta que fa l'equip, amb la bona harmonia que hi ha, no?, i amb els tres que tenim al davant i tal, fa pinta que el 2016 pot ser molt bo, també. Però...
Sí, a veure, aquest joc, el bàsquet es defineix pel que la posa a l'aro aquell. Mm. El que la posa dintre és el que defineix els partits. Aquest joc es defineix pels que la posa la xarxa, vull dir, toca la xarxa, aquell requadro que hi ha al fons dels terrenys de joc, i el Barça té tres figures de primeríssim nivell. Llavors, això es fa quasi impossible de controlar pels contraris i desespera les defenses perquè quan tenen de jugar contra el Barça ja no saben si tenen d'estar més atents al Messi, que el Suárez, que el Neymar, que tal, i clar, i 90 minuts... són molt llargs per un equip contrari per controlar els atacs d'aquests jugadors, i per això doncs, la majoria de partits els guanya el Barça, i si no hi ha desgràcia d'alguna baixa o així, jo crec que seguirà així, no té per què no ser així.
Molt bé, Minguella. Una última cosa, que abans comentaves que és veritat que fa un any la cosa no arrencava massa bé, i sempre hem dit que el Barça el que és interessant és que, o el que fos interessant és que el club fos fort i sòlid i que el club sempre aguantés l'equip. I la veritat és que l'equip ha respost molt bé aquest últim any, però ha estat un any paral·lelament amb molts embolics a nivell institucional. Hi ha hagut eleccions, el tema del cas Neymar, el tema Masia, els problemes d'alguns jugadors a Hisenda, però l'equip aguanta fort.
Bueno, perquè jo me'n recordo quan jo estava dintre el vestidor del Barça, parlo d'una altra època, amb el Buckingham i amb el Mitchells, que jo crec que tota aquesta història del Barça i del futbol i del jove Bonilla, d'això comença amb el Rinus Mitchells, que com que la gent no el coneix gaire, no li pot reconèixer, però és l'inventor d'aquest tinglado, que després han anat seguint lògicament el Cruyff, el Guardiola, i el Luis Enrique i els jugadors, sempre deia, aquí hi ha dos paràmetres, dos nivells. Un és la directiva i tota l'organització i tal, que és clau, perquè sense ells no hi hauria de futbol, i nosaltres som els que estem a la mina, deia ell. Ell deia que nosaltres estàvem dintre una mina, que era el vestidor, i aquests era el que havíem de respondre, perquè si no responia a la mina, l'altre també queia. És a dir, que és com uns vasos comunicants que sense directiva o sense dirigents el futbol doncs no hi hauria equip, però també si l'equip, el nivell de professionals no funciona, això fa caure fa caure tota l'estructura de l'equip, i això és així. Ara estem veient a Madrid o a altres clubs que sobre el terreny de joc les coses no van bé, arrastren nervis, tensions i així. Bueno, cada un ha de saber estar al seu puesto, uns fent com professionals i els altres com a dirigents. És evident que el Barça, en aquest aspecte, té una tranquil·litat en funció dels gols i de les victòries, però té de millorar en l'aspecte organització, administratiu i tal, perquè no sempre les culpes són de tercers. També els que això passa també a les empreses i tal. Vull dir, pensar que sempre els contraris són els culpables de les coses que em passen a mi és una mica tenir una mirada curta. Les coses passen moltes vegades perquè un no està al seu puesto o no ha acertat amb la solució i tal, i en aquest aspecte el Barça jo crec que té molt a millorar i que està en molt bona disposició de fer-ho precisament per la base futbolística i quasi diria deportiva que tenim.
Molt bé, Minguella, ens agrada parlar amb tu sempre.
Igualment.
Bon Nadal, bones festes per tu i la teva família, eh?
Igualment per vosaltres, una abraçada.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ens prenem l'últim Bracafé abans del Nadal amb el Ferran Correas, company de l'Esportiu. Què tal, Ferran? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què et ve de gust que posem?
Un caputxino.
Caputxino, molt bé. I el David Ibáñez tenim també, de Mediaset. David, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què et ve de gust? Bon Nadal. Què et ve de gust?
Un talladet.
Talladet, molt bé. Com passem les festes, Ferran? Aquí a Barcelona, en família o què? O...
Sí, a Barcelona, només. Sí? Marxarem per Cap d'Any, només. De moment, a part, hem de treballar amb jornada el dia 30 i el derbi el dia 2 i tot això s'ha de treballar aquest any.
Sí, sí, David, aquesta vegada hi ha futbol enmig de festes. Home, ens hem passat anys allò... Home, aquí hem de fer com a Anglaterra, que tenen futbol per Nadal i tal, però ja el tenim aquí, ara no ens podem queixar, no, David, o què?
No ens podem queixar. A mi m'agrada, tot i que si et toca treballar, doncs no és gaire bo, però bueno, també està bé. A mi sí que m'agrada que hi hagi futbol al Nadal. A més, la gent hi pot anar, els nens, veurem els camps més plens. Jo estic a favor d'aquesta mesura.
Sí, sí, jo també. Ferran, escolta, que acaba l'any molt bé pel Barça. Si haguéssim de comparar el Barça amb un torró, diríem que és un torró de crema d'aquells tan dolços i fins i tot tan empalagosos, no?, de lo bé que va tot.
Sí, no?, qui ho diria, no? Estem a principis de l'any passat, bueno, d'aquest mateix any, a principis del gener. El gener semblava que tot saldaria pels aires, es van convocar eleccions, el director esportiu va ser destituït, el crac es va emprenyar amb l'entrenador, no se sabia com aniria tot, i això és, d'aquí a poc es complirà un any, eh? De fet, recordo que quan va haver l'entrenament de portes obertes, ofertes pels nens va ser el dia que Messi no es va presentar a entrenar.
Sí, sí.
I mira, acaba amb 5 títols, amb el Madrid molt, molt, molt tocat, amb el màxim rival molt tocat, i jo crec que més, a nivell esportiu més no es pot demanar. Després, a nivell organitzatiu, abans sentia el Vingueia, doncs hi ha coses a millorar, no? Però bé, també cal marge, no? Perquè hem passat unes eleccions, ha sigut un any molt, sí, molt dens. Han hagut unes eleccions, es va escollir la continuïtat de Josep Maria Bartomeu per 6 anys i ara se li ha de donar temps.
Clar, però David, l'equip és tan bo que sembla que ho aguanta tot, aquest equip, no? Estigui com estigui la institució, l'equip aguanta ferm.
Sí, el que està clar i el que hem vist aquest any i altres anys també, que els grans equips, com el Barça o el Madrid, la clau principal, la meva opinió, és tenir content el crac. Mm. Si tens content el crac, ja està tot solucionat. Ja vam veure com va començar el Madrid a l'estiu, que ja Benítez i Cristiano no estaven bé perquè a Cristiano no li agradava el sistema de Benítez, i vam veure imatges allà a Austràlia que estaven ja com bastant emprenyats, no? I aquí amb Messi ho vam viure l'any passat, com deia el Ferran, no? Aquell entrenament que no es presenta i tot el que va passar a Noeta. I ara, en canvi, doncs, està content amb l'entrenador i això és el més important.
Benítez, Ferran, es menja els torrons. El que ja no està tan clar és que es menja el tortell de Reis.
Sí, bueno, Benítez jo diria que torrons menja igual, Però sí, de moment sí. Home, diuen que Florentino està fent enquestes i depèn de com li vagin les enquestes, continuarà Benítez o no continuarà Benítez, i arribarà, per molt surrealista que sembli, Mourinho o no arribarà Mourinho. Però bé, són aquestes coses que té el futbol, no? Perquè aquí ens anava a dir que estaríem parlant que Mourinho podria tornar al Madrid tan aviat, i sembla ser que és una opció que es contempla i molt. Florentino hi contempla i molt. A mi em costava veure que Mourinho torni, bàsicament perquè jo crec que si torna Mourinho, tard o d'hora haurien d'acabar marxant a pesos pesants de la plantilla. Em ve al cap Sergio Ramos, per exemple, no? Que no va acabar gaire ben bé.
Sí, sí.
Però bé, jo crec que el Real Madrid el problema que tenen és que ja no saben què fer. Avui sentia altres noms. Víctor Fernández, per exemple, és un nom que em transporta al passat.
Inclús Capello, que també sona.
Va, Capello, són noms del passat. Jo crec que Florentino sempre ha volgut copiar el Barça amb Guardiola i té a Zidane, però no s'atreveix a posar-ho. Mm-hmm. Llavors, a veure què fa. Jo és que sóc dels que pensa que aquí el gran culpable és Florentino, de tota la vida. Ja va haver de marxar, va tornar, i els problemes els continua tenint els mateixos. Per tant, pel Barça, mentre Florentino sigui president, només s'ha de veure tots els títols que ha guanyat el Barça amb Florentino i els que ha guanyat amb Madrid.
Sí. David, què diem de la situació al Madrid?
Jo, per la informació que tinc i el que sé, que el partit contra el València serà clau. Pot ser que aguanti Benítez, perquè ja s'ha...
Ara el Madrid té Real Madrid, Real Societat, i després va a València, sí.
Sí. Fins a València, perquè jo sé, s'aguanta Benítez, si no canvia molt les coses, però aquest és el que jo sé, i després ja veurem què passa, perquè clar, si perden aquests dos partits, i estic d'acord amb el Ferran, aquí la culpa principal és de Florentino. Ja va passar quan va marxar la primera vegada, com ho va deixar i tot el que va passar, i és un president que va donant toms, no té una línia clara, també això, vol buscar el Guardiola del Barça, però clar, si ara fot el Zidane, el pots cremar, perquè si entra a mitja temporada, jo no crec que sigui el moment perquè entri Zidane, no? Víctor Fernández a mi també em sona molt al passat, i ja Capello no parlem, no?
Sí.
Jo crec que van perduts, continuen perduts, i aquí la clau pel madridisme és que Florentino deixés el Madrid. Això seria el millor pel Madrid.
Ho deixarem aquí, companys. Us agraeixo molt la presència avui a Sportscope. Ferran Correas, David Ibáñez, gràcies, i bones festes als dos,
Molt bé, bon Nadal.
Bon Nadal.
Igualment, bon Nadal.
Adéu, David.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Doncs ja està aquí el Nadal, demà és Nadal, però encara esteu a temps de fer l'encàrrec del menjar de Nadal amb els amics de la Conca. Teniu diferents opcions, hi ha la més tradicional, el caldo de Nadal, la pilota i els llenguados sorpresa. I hi ha també coses noves, hi ha novetats, la ceba caramelitzada, la compota de Nadal de fruits secs i una gran varietat de rodons de pollastre amb foie, prunes i castanyes. Truqueu al 93-209-1963, 93-209-1963, La Conca, des del 1932, al Mercat del Bany.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, informació, debats...
Creo que le viene grande el Madrid, pero el problema de Benítez sí, es que está dirigido, como tú y yo sabemos, José María, lo sabemos todos, desde arriba.
Yo creo que no termina.
¿Habrá quien traes? Dice Minguella que no acaba la temporada.
Yo estoy con Minguella. No.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Merry Christmas, I don't want to fight.
Anem amb l'Espanyol, les 3 i 35 minuts de la tarda. Hi ha alguna cosa d'actualitat, Gil?
Alguns apunts que podem fer, sí. Amb noms propis. El primer, el de Chen Yanshen, ja ho hem comentat. L'entorn de l'empresari xinès li estaria aconsellant i assessorant per tal d'endarrerir una mica la seva arribada a Barcelona, prevista pel nou any, prevista pel proper gener, i deixar-la per després de la tríada, com deia l'Arnau Baquer, el triple enfrontament davant del Futbol Club Barcelona. Anem a veure al final quina decisió acaba prenent Chen Yanshen. Altre nom propi, Francesco Bardi, molt decebut per no jugar partit de Copa contra el Levante en el debut de Galca, estaria meditant sobre el seu futur i li hauria demanat a la direcció esportiva sortir de l'Espanyol en el mercat d'hivern. Una direcció esportiva que ha de veure què fa amb Thierry Bifumà. No el volen al Granada, a l'Espanyol, tal com va comentar Quique Iglesias, tampoc es plantegen repescar el futbolista. Sembla ser que Las Palmas tornaria a estar interessat en fer-se amb els serveis de Thierry. Una plantilla que tornarà a la feina aquest cap de setmana, el proper dia 28, després de l'entrenament del matí, a Cornellà Prat, sessió de signatures pels seguidors i accionistes. D'altra banda, i competició confirmava partit de sanció per Pape Diop, 5 grogues, no podrà jugar al Pizjuán contra el Sevilla.
Fem la postal de l'Espanyol, la postal de Nadal en blanc i blau amb el Dani Solsona. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja ho tenim tot a punt per les festes, o què? L'escudella i totes aquestes coses, o què?
Sí, la cardolla i
la
tot
cardolla.
Això.
Sí, som tradicionals, sí, des d'aquest punt de vista, o què? Menjar tradicional o inventem?
No sempre, no sempre, però generalment sí, però a vegades inventem, sí. Ja. A vegades canviem.
Uh-huh. T'agrada el Nadal? T'agrada?
Sí, en principi sí.
Quedo així una mica... No, és que hi ha de tot, eh? Jo conec gent que és molt nadalenca i tal, i les boletes i les llums i tal, i hi ha gent que no, que diu, no, a mi això no m'agrada, tal.
No, no, jo normal, eh? Vull
normal,
dir, tampoc,
no? Eh?
Tampoc estic ni molt ni poc. Bueno, s'han de passar les festes i es passen de la millor manera possible.
Sí, senyor. Escolta, que ha acabat l'any mogut per l'Espanyol, eh? Sobretot amb el relleu a la banqueta, que francament, molta gent no s'esperava, no?, que anés tan ràpid això, o què?
No ho esperava. Jo me'n vaig emportar una sorpresa, aquesta és la veritat. Jo quan van començar el dilluns dient que al matí que encara no era oficial, que Sergio ja el treien i tot això, jo d'entrada vaig dir, ostres, em va semblar fort. Mm. Després podríem analitzar si l'equip requeria un canvi o no, no? Que l'equip anava caient, no es trobava la regularitat i no semblava que allò anés a millorar, però també em va semblar que de cop i volta l'entrenador de casa, com Sergio, de la temporada que va fer la darrera temporada, i hòstia, que no tingués ni una altra possibilitat de dir, escolta, si no guanyes el Celta i a les
Palmes... Allò de l'ultimàtum famós,
sí,
no?
Sí, aquest de l'ultimàtum aquest que sempre se n'en parla i aquesta vegada no se n'ha parlat perquè va ser dit i fet, sí. Doncs jo ho vaig trobar una mica sorprenent, sí.
Uh-huh. A veure, Galca, no? De moment, bé, com a mínim, els dos primers resultats han acompanyat, hem d'esperar una mica més per veure com evoluciona l'equip, però la idea futbolística que té sembla bona.
Sí, no, no, la idea la té clara.
Sí.
O sigui, la idea la té clara des del primer dia, i va arribar i ho va dir, i a més ho va posar en pràctica, de jugar, diguéssim, oberts, de tenir la pilota, de jugar a través de elaborar el joc al mig del camp, bueno, i arribar en atac, posar els homes adequats i tot això, vale. És veritat que també vam jugar contra el Llevant i les Palmes, s'ha de donar un marge de temps, no? S'ha de tenir paciència, perquè tot això té les avantatges i les seves desavantatges, no? Vull dir, tens la pilota, no hi ha problema, però en el moment que no la tens has de fer altres coses. I a partir d'aquí, clar, no, tampoc ha tingut temps per poder-ho fer i treballar bé, no?
Serà un any molt important per l'Espanyol, el 2016. Estem tots a l'expectativa amb l'arribada de Mr. Cheng, a veure com això canvia la cara del club i de l'equip, la inversió que es fa en diners, es podrà fitxar... Serà un any entretingut, distret, eh?
Sí, esperem primer que els objectius que s'han d'assolir al final de temporada de l'equip sigui d'estar en una zona tranquil·la, que jo no en tinc cap dubte que així serà, o inclús, com l'any passat, doncs encara que amb molt poques possibilitats, a l'últim partit encara estava allà mirant aviam si entràvem a la UEFA, no? Bueno, aconseguir això, que jo crec que s'aconseguirà, i després... jo espero que el Mr. Chen doncs vingui, ja no que el primer any diguis en fitxarem a 5 o farem coses d'aquestes així estranyes, no, tampoc pretenc això, jo pretenc que sigui un procés de 2-3 anys, que cada any es vagi millorant el planter, i que a partir de la tercera temporada diguéssim, doncs ja tens 7, 8 o 10 jugadors que has anat canviant amb aquests 2 o 3 temporades, i ara anem a veure si podem aconseguir ja estar a la zona dels equips que lluiten per aquestes competicions, no?
Molt bé, Dani. 3 derbis, per començar l'any?
Sí, home, distret. Estem distrets.
Això començarà fort, eh?
Sí, 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 massa fort, eh? Jo no... jo m'hagués agradat que m'hagués tocat un altre equip, eh?
Ja,
però
ja.
Aquesta és la veritat. Però, bueno, primer tenim el partit de Lliga, que aquest és important. Bueno, anem a Sevilla, ara vindrà el Barça, i després anem a veure com afronta els partits els de Copa, no?
Sí, sí.
Una mica amb por, eh? Aviam.
Home, és que el Barça, sí. Clar, estan molt forts, sí, sí. Estan...
No, no, una mica amb por pel tema que el Barça està molt fort i que nosaltres, segons cal, que anem a jugar a l'atac.
Ja.
Ui, mare de Déu, ja en tindrem temps de parlar de tot això.
Sí, sí, ja ho comentarem. Dani Solsona, un plaer, com sempre. Gràcies, bon Nadal, bones festes per tu i pels teus, eh?
Igualment per vosaltres. Moltes gràcies.
Dissabte tenim futbol. Tenim un Catalunya-Euskadi al miniestadi en versió femenina a partir de 6:45 i a l'estadi del Camp Nou a partir de 9:45 en versió masculina. Per això saludem al president de la Catalana de Futbol, l'Andreu Subias. President, bona tarda.
Què tal? Buenas tardes.
Bé, la cita anual amb la selecció catalana de futbol. Bona manera de pair els canalons de Sant Esteve, no?
Bé, la veritat és que sí. Enguany tenim un ambient una mica més bonic, una mica més amb ganes. Tenim una previsió important i, bueno, és un dia de festa i és un dels actes més importants de la federació. Creiem que tot anirà bé.
Mm-hmm. És molt gran el Camp Nou, eh? El podrem omplir o quines previsions tenim d'assistència a públic?
Bueno, la veritat, si avui estàvem sobre les 40 i pico mil entrades, pues no sé, entre 40 i 50 mil entrades, a lo millor podem ficar la gent a dintre i que s'ho passi bé i que vegin un bon partit. En definitiva, sí, és molt gran, però no havíem jugat al Camp Nou durant els últims anys.
Sí.
I venint la selecció bàsquet, pues, pensàvem que seria un bon dia per poder anar. No s'obrirà tot, obrirem la meitat.
Sí.
Però creiem que es veurà un bon ambient.
Segur que sí, perquè a més els artistes són de primer ordre, eh? Ahir van donar les llistes, tant la femenina com la masculina, i com sempre la convocatòria és molt bona, eh?
Sí, hi ha molta predisposició dels clubs. Els clubs estan cedint els seus jugadors a la catalana perquè saben que ho fem bé, perquè saben que els cuidem, perquè saben que el futbol català és un referent, i tots els clubs que tenien jugadors ens els han deixat. Això també vol dir que la federació també té un respecte i que la selecció catalana i el que fem pues va molt més enllà d'un simple partit.
Tots els clubs o quasi tots, president?
En principi, tots els clubs que els seus jugadors estaven disponibles.
Ja, perquè, per exemple, es va cridar Kiko Casilla, que en fi té una lumbalgia...
Sí, han enviat un correu dient que tenia una lumbalgia. Molt normal al mes de desembre, l'hivern.
President, com va trobar Sergio González ahir, que els últims dies no han estat agradables per ell?
Bé, Sergio és un professional, es porta molt bé amb nosaltres. Nosaltres sempre li hem donat el carinyo adequat. És el jugador que ha jugat més partits en la selecció catalana. Això ja vol dir la seva implicació des del primer dia. Bueno, ha sigut un moment complicat per ell, el deixar l'equip, el club, però bueno, és un professional i les coses de vegades no passen mai perquè vagin a pitjor. De vegades poden anar millor.
Uh-huh. Va viatjar vostè amb l'expedició del Barça a Tòquio, no?
Sí, el club ens va invitar, ens va insistir que l'acompanyéssim, era un títol molt important pel club. Han sigut 8 dies molt llargs, però bueno, hem fet relació amb el club col·labora molt amb nosaltres i hem estat al seu cantó.
Ha estat un gran any pel Barça, que rubrica amb la consecució d'aquest títol important.
Sí, sí, perquè el Barça, amb tot el que és, ha tingut els últims anys uns anys molt difícils, amb situacions molt, molt complicades, amb el tema FIFA, tema UEFA, amb el tema intern, eleccions, però la veritat és que tant la part directiva com el club, com la part esportiva, estan donant un exemple d'una entitat gran i això també a nosaltres ens dona també una imatge i una il·lusió tenir un club com el Barça, aprofitar-lo per millorar tot el que fem nosaltres també.
Aquests dies també a Tòquio s'ha fet el congrés de la FIFA. Ha estat allà vostè o s'ha vist en billar aquests dies? O...
No, jo com a català o com a federació catalana no represento ni més enllà que la entitat que represento, no, la catalana. Sí, he vist amb el billar, hem parlat el dia del partit, hem estat amb el Barça, hem parlat de tot una mica, he estat a Junta de Madrid a la Junta Directiva el dimarts i tot continua igual.
Uh-huh. Suposo que han parlat d'aquests fets que s'han produït últimament, que no sé com els veu vostè, anava a dir des de fora, mig des de dins, de les inhabilitacions de Blatter a la FIFA i de Platini a la UEFA. Com està el pati, no?
Sí, la veritat és que de moment és una suspensió, no és una inhabilitació de moment. I això anirà per llarg, perquè suposo que són entitats molt grans, de molts anys, i de vegades això també ha de tenir canvis, no? I ara potser és un dels moments que aquestes institucions poden tindre canvis i esperarem. Parlo amb el president d'aquestes coses, però ell també suposo que amb la seva prudència pues, també ho porta amb expectació, no? A veure com acabarà. A nosaltres no és que ens afecti molt, perquè com a afició catalana depenem de l'Espanyol amb temes puntuals, i sobretot el futbol català depèn de Catalunya i de la nostra gent.
Molt bé, Andreu Subies, president de la Catalana, gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé el dia de Sant Esteve, eh?
Molt bé, esperem que sí.
Bones festes, que vagi bé.
Vale, allà ens veiem.
Deixem el futbol i parlem de bàsquet. Victòria del Barça ahir en jornada de Lliga CB davant del Bilbao i ara ja toca pensar en el Madrid-Barça que tenim el proper diumenge. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Batllori. Ganó el Barça 66-57 al equipo del Bilbao, pero pagó un alto precio en forma de lesiones. Satoranski no pudo jugar el encuentro por un esguince en el tobillo y durante el encuentro cayeron Arroyo y Abrines. A la espera del comunicado médico, los tres son duda para jugar contra el Real Madrid el domingo en el Barclays Arena y contra Olympiacos en el top 16 de la Euroliga el martes siguiente. El problema para Xavi Pascual se acentúa porque si finalmente el checo y el puertorriqueño causan baja, el técnico del Barça se queda sin un base puro en la plantilla, por lo que Rivas, Navarro o algún jugador del filial deberían de asumir la dirección del equipo. Xavi Pascual advierte que contra el Real Madrid, a pesar de todo, no reservará jugadores si las circunstancias lo permiten.
Nosotros tenemos la responsabilidad de anar a todos los partidos y más un partido contra el Madrid. I per tant això no ens passarà al cap, excepte que el partit tingués uns condicionants durant el propi partit que fossin especials a favor o en contra. No tindrem aquesta mentalitat, és un Madrid-Barça i no pensarem en el següent partit.
Tras la jornada número 12, Valencia sigue líder invicto, Real Madrid y Barça empatados a 11 victorias, lógicamente el domingo ese empate se va a romper. Destacar la sexta victoria de Manresa, que ganó al CAI y le sitúa octavo de la clasificación en puestos de Copa, mientras que el Juventud queda un décimo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
sóc Laia Sant, bon Nadal i bon any nou a tots els oients de COPE Catalunya i Andorra.
Gràcies, Laia. La Laia Sanz, que ha de ser, sens dubte, una de les grans protagonistes d'una de les grans cites, també, de les festes nadalenques, tradicional, com és el Dakar. Comença el 3 de gener a Buenos Aires i s'acaba el dia 16 a Rosario. Saludem a Marc Coma, que després de 14 anys seguits participant en motos, aquest any s'ha convertit en el director esportiu de la cursa. Marc, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta, després de 14 anys de forma consecutiva participant com a pilot al rally, imagino que se't farà estrany quan es dongui el tret de sortida i tu no et pugis a la moto, no? O què?
Sí, bueno, no ho sé, la veritat és que segurament hi haurà una sensació estranya, no? Però bueno, de pensar que des del juliol que ja estic completament amb el xip canviat, que aquest Dakar ja doncs, des del mes de juliol que estic treballant amb el disseny, amb supervisar tot el tema del recorregut, amb dissenyar reglaments i tot això, per tant també jo el tinc una mica més paït, no? Però de totes maneres segur que el moment de la sortida és algú hi haurà per dintre que em farà sentir una mica estrany.
Home, el coquet el tindràs. Serà un coquet segurament diferent. Hi ha un coquet que és el de la incertesa, de pujar la moto, de què hem de parar a la prova, i aquesta vegada tindràs el coquet de que tot el que heu preparat surti bé, no?
Sí, home, la veritat és que he pogut descobrir, per mi, jo em pensava que coneixia molt bé la cursa, i de fet tinc molta experiència, però a nivell organitzatiu hi ha una feinada que lògicament doncs no coneixia, però bueno, content perquè tot està al seu lloc. Tinc un gran equip al meu costat que m'ha ajudat moltíssim durant tot aquest període i bé, i amb ganes de que l'esportiu sigui la notícia, no tenim ganes de que l'extraesportiu sigui notícia, sinó al contrari.
Centrem-nos, Marc, en el recorregut, si et sembla. D'entrada, dic que aquest any el rally passa per Argentina i Bolívia i, en canvi, no per Perú i Xile, eh?
Sí, exacte. Aquest any, prèviament, havia estat dissenyat el recorregut amb Perú, Bolívia i Argentina. Després, a causa del fenomen del Niño, doncs, Perú no podia garantir totes les necessitats a nivell de seguretat que el Dakar necessita. I finalment doncs, hem dissenyat un recorregut amb Argentina, Bolívia i una acabada de nou a Argentina.
I què destaques del recorregut? Hi ha alguna diferència important respecte a d'altres anys? Hi ha alguna cosa amb la que es posi més l'accent?
Bueno, jo com a director esportiu he intentat doncs, introduir alguna novetat, sobretot per mantenir que el Dakar sigui una aventura, que sigui una carrera difícil de gestionar, que no es converteixi només en una cursa a l'esprint. Hem introduït una etapa maraton en part tancat, que des del 98, l'any 98 no s'havia fet. Hem recuperat un ordre de sortida per un dia que des del primer Dakar tampoc es havia repetit. Bueno, hem fet etapes llargues, amb navegació difícil quan el terreny ens ho ha permès. Llavors, bé, jo crec que, mica en mica, intentaré anar deixant una mica el meu segell a la cursa, no?
Si ens centrem en noms, Marc, si mirem la nòmina de pilots participants en cotxes, per exemple, veiem que entre els favorits hi ha una mica els de sempre, no? El Nani Roma, el Peter Hansel, l'Itillat, el Carlos Sainz, no?
Sí, bueno, no hem d'oblidar que ha arribat una nova generació de pilots que venen del World Rally Car, com és el Sebastián Loeb, el Xavi Pons, el Mirko Hirvonen, que són noms d'una talla que campions del món, que segurament per guanyar la cursa aquest primer any els hi serà difícil, però que tenen un potencial i a nivell esportiu jo crec que fan que sigui la cursa molt atractiva, no?
Sí, perquè en el Dakar sí que es pot dir allò de que la veterania és un grau, no?
Bueno, és una mica això que buscava, no? Quan et explicava les novetats que introduïm aquest rally. El Dakar sempre ha sigut una cursa que és difícil de gestionar, on l'experiència és molt important, on conèixer el desert et dona cert avantatge, no? Mm. I crec que ha de ser així, no? No pot ser una carrera que, com són la majoria, que tu surts al 100% i que puguis acabar al 100%, no? Sinó que haguis de decidir i interpretar quan és el moment d'atacar i quan no, no?
En motos, que és la teva especialitat o que ha estat sempre la teva especialitat, sí que les coses sembla que està més oberta, perquè em sembla que no hi ha cap participant que hagi guanyat abans el rally, no?
Sí, des de els últims 10 anys ho havia guanyat el Cyril Depré o jo. I ara es dona la situació que el Cidi l'any passat es va passar als cotxes, jo aquest any he canviat de rol i estic a l'organització, i també serà una cursa molt interessant. També ha arribat una nova fornada de pilots que venen de l'enduro, varis campions del món d'enduro, com l'Ivan Cervantes, l'Antoine Meo, el Pela Renet, són pilots que han sigut campions del món d'enduro, això vol dir que tècnicament són boníssims, i és una mica la mateixa situació que la categoria de cotxes, no? Probablement aquests pilots per optar la victòria ja els hi serà complicat, però sí que portaran molt espectacle i farà que la cursa estigui oberta fins al final i serà una cursa interessant per tothom, que és el que volem, no?
Tu l'has guanyat 5 vegades amb KTM, aquest any la Laia Sanz agafa una KTM, una prova d'exigència física tan bèstia com és un Dakar, et crida l'atenció, et sorprèn el que està fent la Laia aquestes últimes temporades?
No, home, jo a la Laia sempre l'he admirat moltíssim, i ja des del primer any, però el que ha aconseguit aquestes dues darreres edicions ja inclús costa d'entendre com una dona, amb tots els respectes, vull dir, el cos d'una dona no té els mateixos paràmetres de força que pot tenir un cos d'un home, amb aquesta limitació ella sigui capaç de treure aquest rendiment, no? Per tant, la meva admiració, i li desitjo que ho millori, a veure si pot millorar-ho aquest any.
Molt bé, Marc, una última cosa. Com sempre que comença el Dakar, creuant els dits i tocant fusta perquè no hi hagi cap desgràcia, no? Perquè lamentablement el rally l'acompanya també una llarga tradició de víctimes, recorreguts complexos, amb moltes trampes i passen coses.
Bueno, des de l'organització intentem treballar i incorporar totes les novetats que es pugui i tots els factors que ens ajudin, doncs, a que sigui una cursa més segura, no? Hem de pensar que tenim una mitjana d'intervenció per sota dels 10 minuts amb una ambulància, amb un metge o amb un helicòpter, no? Això és molt per sota de moltes vegades quan estàs en una ciutat, no? Perquè la gent tingui una mica la imatge o tingui exactament la percepció de com es treballa allà, no? Però de totes maneres hi ha accidents que no podem evitar, però hem de continuar treballant perquè el Dakar sigui encara més segur.
Algun dia tornarà a l'Àfrica, al rally, o a Sud-amèrica esteu a gust?
Bé, de fet, Àfrica, el 2008, quan es va marxar d'Àfrica, per desgràcia, per amenaça terrorista, jo crec que ningú era conscient en aquell moment que aquesta amenaça era real, no? Jo crec que en el pas del temps això doncs, ha donat la raó a l'organització. El Dakar s'ha consolidat d'una manera que ningú esperava a Sud-amèrica, això també és un altre fet. Jo crec que al Dakar li queden molts llocs per descobrir a Sud-amèrica, honestament, però també el Dakar és una carrera amb constant evolució i crec que no podem tancar cap porta, no?
Molt bé. Marc, com a director esportiu del Dakar, gràcies per atendre'ns, bon viatge, que te'n vas diumenge ja cap allà, no?
Sí, diumenge ja sortim cap allà a mirar els últims detalls, però bé, amb les ganes de que comenci la cursa.
Doncs molt bé, moltes gràcies, bones festes i que vagi tot molt bé, eh?
Merci, adiós.
Estem a la recta final d'Esports Cope i avui arriba l'agenda esportiva, aquesta vegada agenda esportiva nadalenca amb Helena Condis.
I tenim una agenda carregadeta sobretot de futbol perquè no us avorriu aquests dies de vacances. El dia de Sant Esteve, el dissabte 26, tenim el Catalunya-Euskadi femení a 6:45 de la tarda al miniestadi i a continuació a 9:15 podeu anar al Camp Nou per veure el Catalunya-Euskadi masculí que té molt bon cartell, amb 7 jugadors del Barça i 4 de l'Espanyol, a més d'altres jugadors que completen una llista de 22 de 4 lligues diferents. A més, pels que us agrada seguir la Premier, també el dissabte destaquem el Southampton-Arsenal a 9:15 del vespre. El líder, el Leicester, visita el Liverpool a 4:00 de la tarda i a la mateixa hora el Chelsea, ja de Heading, rep el Watford. Pels amants del bàsquet i a Lliga CB no s'atura. Aquest diumenge, Bilbao Joventut a 1:00 del migdia, a la mateixa hora Morabanc Andorra Herbalife i ja a la tarda Madrid-Barça a 5:00 i Unicaja Manresa a 6:00.
Gil, superstar.
Yo ya sé que no son las fechas, pero después de haber visto la última foto en las redes sociales de Javi Moreno, exfutbolista de Alavés, sí, Atlético de Madrid, Milan y Zaragoza, encajado literalmente en una silla y rebosando lorzas por todos los sitios.
¿Se ha engrasado o qué?
Se ha comido a su hermano, a su sobrino, a su cuñado. Minuto Gil os recuerda que para eliminar las calorías de una hamburguesa necesitáis entre 42 y 51 minutos de cardio. Una ración de patatas fritas entre 40 y 48 minutos. Una ración normal de pollo entre 63 y 75 minutos. Y un inocente refresco de esos que todo el mundo consumimos entre 12 y 14 minutos de cardio. Esta cantidad de minutaje aumenta si sustituyes el cardio por la musculación. Así que, sí, disfrutad de la Navidad, comed...
Yo penso inflar, ja t'ho dic ara. Doncs no m'espantes.
Si ara, si vols, et passo la tabla,
no,
cal,
no.
I saps el que ha de fer. Última hora.
Última hora.
El Chelsea pensa en Sant Paoli a mitjà termini per la banqueta blu. La gent de Berratti desmenteix ofertes. Robin Soderling anuncia la seva retirada definitiva del tenis després de 4 anys sense competir. 15 i 59, Rafa Benítez sigue siendo entrenador del Madrid.
Es menja els torrons. Gràcies, Gil.
Bon Nadal.
Gràcies a tots. Esports Cope torna dilluns. Bones festes, família. Que vagi bé.